iniciativa del plenari i concretament els traslladaré a tres acords que s'han realitzat en junta de portaveus celebrada avui. En primer lloc, un suport d'aquest consistori, d'aquest plenari, per tant d'aquesta ciutat, a doncs, la comunitat de Galícia, atesos els focs que s'estan patint en aquest moment i, per tant, desitjar que pugui retornar el més aviat possible la normalitat. El nostre territori és un territori que ha patit incendis, que ha patit focs i, per tant, doncs, fer aquest trasllat de la Junta de Portaveus. El segon punt que m'han demanat els portaveus que traslladi és la condemna de la violència masclista que s'ha vingut patint darrerament i en aquest cas a la ciutat veïna de Rubí, també fer un trasllat doncs, d'aquesta condemna a tots els casos de violència masclista que estem vivint malauradament i que sembla doncs, que no tinguin aturador i finalment també traslladar-vos traslladar en aquest també consistori el suport i el nostre manifest de condemna contra els atemptats ocorreguts aquest dissabte passat a Somàlia, on van haver-hi més de 300 morts. Per tant, queda constància en aquest plenari d'aquests pronunciaments de la Junta de Portaveus. Passem al punt 15è de l'ordre del dia, que és la dació de compte de la declaració de la Junta de Portaveus de condemna a la repressió policial de l'1 d'octubre. Per qüestió d'ordre?
Sí, una qüestió d'ordre. M'agradaria aclarir una mica la situació aquesta, perquè és que molta gent no sap exactament el que ha passat. Nosaltres s'ha aprovat a la Junta de Portaveus una declaració de la Junta dels Portaveus que compta només amb el suport de dos terços, com diuen el ROM d'aquest Ajuntament. D'acord? Nosaltres volem aclarir que nosaltres no ens posicionem en aquest cas, nosaltres no donem suport a aquesta declaració per compte de la Junta de Portaveus. No entenem tampoc que una vegada feta aquesta declaració conjunta per dos terços del plenari, 17 com a mínim, es faci de nou una nova moció amb els mateixos arguments i amb els mateixos firmants de la Junta de Portaveus. Entenem que estem duplicant el treball que hem de fer, que a mi em sembla perfecte, tenim tot el dia, però fer dues vegades el mateix em sembla absurd. O es fa la declaració o es fa la moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Ciprián. Senyor Soler.
Sí, també per una qüestió d'ordre. En el mateix sentit del senyor Aldo Ciprián, nosaltres també vam presentar una esmena a la totalitat a la moció presentada que vindrà a continuació. En ares d'arribar al consens, vam assumir la declaració conjunta que va assumir també l'àrea metropolitana de Barcelona i en aquest cas nosaltres vam retirar les nostres esmenes per arribar al consens i després vam veure que la moció seguia via. Per tant, per intentar que aquesta moció o perquè aquesta resolució tingui el màxim consens, els demanaria als grups proposants la retirada de la mateixa. Moltes gràcies.
Gràcies. Entenc que en aquest moment estàvem fent la dació de compte de la declaració de Junta de Portaveus, que tots vostès tenen adjunta, i per tant, un cop realitzada la declaració de Junta de Portaveus, que recordem, supera, per tant, el quòrum necessari per poder fer una declaració, però a la que no se sumen tots els grups polítics. Per tant, fet aquesta declaració de condemna de la repressió policial de l'1 d'octubre, entrarem en el punt de mocions de grups municipals. I tenim aquesta primera moció en la que se'ns demana als grups proposants si la volen retirar o deixar sobre la taula. Els grups proposants haurien de pronunciar-se. Senyora Fortuny, del PDeCAT.
Bé, en primer lloc, manifestar que del nostre grup la primera proposta que teníem sobre la taula era justament, en ares aquest consens, doncs mantenir aquesta declaració conjunta de la Junta de Portaveus. Fins i tot vam convidar el grup de Ciutadans i del Partit Popular a que s'hi afegissin, donat doncs, el contingut de la mateixa i tenint en compte doncs, que en l'àrea metropolitana doncs, la majoria dels grups doncs, li van donar suport. En aquest sentit, com que vostès no s'han volgut afegir en aquesta declaració de la Junta de Portaveus, doncs ens mantenim ferms en mantenir la moció, tot i que sí que avancem que ens hauria agradat haver-ho pogut deixar amb una declaració única de tots els grups. Gràcies.
Gràcies. Per part d'Esquerra.
senyora. Sí, nosaltres no estem d'acord en retirar la moció i volem seguir endavant a la seva defensa. Gràcies.
Ah, per part d'Iniciativa.
Bé, nosaltres, malgrat pensem, igual que ha comentat la tinent d'alcalde, que aquesta moció hauria de ser institucional, no retirarem la moció per poder tenir aquest debat que també hem quedat a la Junta de Portaveus que tots els partits podrien intervenir.
Gràcies. Doncs entrem a debatre la moció. Per tant, demanaria doncs, als grups proponents que puguin fer exposició. Senyora Fortuny, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Faré una intervenció breu perquè en la mateixa declaració de la Junta de Portaveus queda molt clar, no?, quina és la intenció i la voluntat, no?, dels grups que la signem, però sí que cal fer una referència a l'1 d'octubre, un 1 d'octubre que esdevé per nosaltres doncs, hi ha una data històrica i una data històrica, doncs, tot i tenir molts matisos, tot i tenir moltes connotacions, tot i tenir molta cohesió també, però també molta tristesa, però en qualsevol cas molta dignitat pel poble català i on la gent doncs, veritablement doncs, van vèncer, malgrat doncs, la repressió policial de l'Estat espanyol. I arribar a aquest 1 d'octubre no va ser fàcil, no va ser gens fàcil, però finalment vam poder votar, ens vam poder mostrar al món i sobretot vam poder mostrar la nostra manera de fer i la nostra manera de ser. Gent de totes les edats participant de la democràcia i les imatges i els moments d'aquesta violència doncs, policial doncs, han estat denunciades per reconeguts organismes internacionals, mentre el govern espanyol ni reconeix, ni condemna, ni es mou. I per això toca avui doncs, condemnar el que va passar i també dir ben alt i ben clar que no ens representen, aquest govern espanyol no ens representa i que som gent de pau i que a través de les urnes hem decidit el nostre futur. Gràcies.
Gràcies, senyora Ingla. Té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Nosaltres ens allargarem una miqueta més perquè per nosaltres la declaració de la Junta de Portaveus es va quedar més que curta a l'hora de descriure el que va passar l'1 d'octubre i per això també la raó de ser d'aquesta moció. No? Nosaltres volem començar la intervenció exactament com diu la moció, no? Que l'1 d'octubre del 2017 passarà a la història i passarà des dels que vam viure i estem vivint des d'aleshores la emoció que va suposar, però també des de la vergonya d'observar què està fent i tolerant el PP, Ciutadans i el PSOE. Dues cares de la mateixa moneda que cal destacar i, sobretot, ni oblidar ni perdonar. El dia 1 d'octubre del 2017, més de 2.200.000 catalans i catalanes, 33.000 a Sant Cugat, van votar el referèndum d'autodeterminació. Un referèndum on clarament va guanyar el sí. Un resultat, per tant, que ens legitima per declarar la independència tal i com la llei del referèndum aprovada pel Parlament estableix. El camí cap a la República l'hem encetat perquè el referèndum ha estat el mandat democràtic que ens calia. El 39% del total del cens va votar que sí. Recordem que el sí al referèndum de l'Estatut va ser del 36%, el sí a la Constitució de la Unió Europea del 30%, el total de vots al PP a les últimes eleccions al Congreso el 23% i la suma dels vots de PSC, Ciutadans i PP a les eleccions el 27 de setembre amb prou feines arribar al 30%. I aquesta és la grandesa del que va ser l'1 d'octubre, la gent d'aquest país, dels que van votar que sí o que no, i fins i tot dels que no van ni votar, però hi van ser, malgrat les amenaces i la violència policial, hi van ser. Van ser-hi perquè aquell dia del que es tractava és de defensar la democràcia en majúscules. Recorden aquestes paraules? No habrá referèndum perquè no habrán col·legis electorals, ni meses, ni urnes, ni papeletes, ni censo, ni gente. Doncs va haver-hi col·legis electorals, meses constituïdes, urnes, paperetes, cents i centenars de milers de persones al carrer. Aquest referèndum va ser un èxit per la gent. Gent que va custodiar urnes i paperetes a casa seva. Gent que va treballar per obtenir un cens real i universal. Gent, famílies senceres, que van organitzar festes i activitats a les escoles des del divendres per la tarda. Gent que diumenge a les 5 del matí es va plantar davant dels col·legis electorals. Avis, joves i canalla, persones que van constituir les meses electorals, responsables dels col·legis que van supervisar el procediment, va ser un espectacle i cregui'm que tots els que aquell dia us vau quedar a casa no sabeu els que ho vau perdre. Quan hi penso, encara se'ns posa la pell de gallina. I tot això va ser motiu d'orgull pels participants i motiu d'admiració pel món que ens mirava. A través dels observadors internacionals que es van passejar pels col·legis electorals, molts a Sant Cugat, i per milers de mitjans internacionals que ho explicaven al món. Però l'altra cara de la moneda va deixar esturat aquest món que ens mirava, va indignar periodistes i observadors, va avergonyir a ciutadans i ciutadanes d'Espanya que creuen en la democràcia i va voler atemorir a la població d'aquest país, però no ho va aconseguir. Ni els cops de porra, ni les empentes, ni les vexacions masclistes, ni les puntades de peu, ni les pilotes de goma, ni les destrosses de vidres i mobiliari van aconseguir que la gent marxés cap a casa. No, senyor, la gent tenia por, però la gent és valenta quan sap que allò que està fent és just i no fa mal a ningú. Volíem votar i vam votar. Malgrat tot, vam votar i vam guanyar la República. A Sant Cugat vam tenir sort. Ni la policia ni la Guàrdia Civil van assaltar-nos. Vam viure moments de tensió i de por quan corria el rumor de que es dirigien cap a algun col·legi electoral. Ens arribaven missatges i corríem tots i totes cap allà a protegir les urnes, a protegir el nostre dret a votar, a protegir la democràcia. I teníem por, i tant que en teníem, però ningú no es movia del seu lloc. Encara plorem quan veiem els atacs que van rebre gairebé 900 ciutadans de bona fe de pobles del país que van ser apallissats. La policia entraven com animals carregant contra tothom, gent gran, gent indefensa, gent pacífica, i ho destrossaven tot. Així ho conclou l'informe de Human Rights Watch, que troba que es va fer un ús excessiu de la força per part de la Guàrdia Civil i la policia a tots els llocs investigats. A l'endemà, els nostres fills i filles ens preguntaven per què la policia feia mal a tanta gent i ens deien sort que no van venir a Sant Cugat i sort que no han destrossat la nostra escola. I els grans ens abraçàvem i ploràvem orgullosos d'haver-ho aconseguit, impotents en veure tanta crueltat. I vostès que els van explicar als seus fills i filles? I mentrestant fem veure que no ha passat res. Alguns tenen pressa per fer eleccions, això sí, i legalitzant partits. Els altres volen dialogar per reformar la Constitució, això sí, si implorem clemència i ens agenollem. I el PSC ho remata, remata la ignomínia, donant suport explícit a l'aplicació del 155 i a la intervenció dels Mossos. Del règim vam demanar en el seu dia que fos considerada persona non grata a Sant Cugat i està clar que teníem raó en demanar-ho. Llàstima que alguns no s'hi van atrevir. Avui afegim-hi al delegat del govern, que es deleix per saber si podrà acabar assegut al Palau de la Generalitat. Quina poca talla democràtica pretendre aconseguir per la força allò que no ha pogut aconseguir a les urnes. Quanta covardia la del virrei Enric Millo. Avui un cop més agraïm a tanta gent el seu comportament demòcrata, cívic, pacífic, exemplar i valent i exigim a tots els dirigents polítics que miserablement van ordenar aquesta brutalitat policial i encara no l'han reconegut que pleguin i a la resta que només han fet seguidisme del govern del PP i que han estat incapaços de denunciar la realitat de l'1 d'octubre els hauria de caure la cara de vergonya. Nosaltres seguirem endavant, els que defensem la democràcia sense condicions i el dret de la gent a expressar-se, seguirem fins al final, perquè aquest és el nostre compromís amb la gent d'aquest país i d'aquesta ciutat, que l'1 d'octubre va votar República, i República és la que ens toca proclamar. Aquesta gent, el passat 1 d'octubre, ens va donar una lliçó de dignitat que mai oblidarem. Gràcies, alcaldessa.
Gràcies, senyora Ingla, per part d'Iniciativa, senyor Gutiérrez.
Bé, com deia just ara, aquesta moció hauria de ser institucional. En un país normal, tothom hauria d'estar d'acord en la tolerància zero cap a la violència de qualsevol manera, i menys si la violència és policial i institucional. Ens hauria agradat escenificar menys fissures entre els grups que hem donat suport a la declaració de la Junta de Portaveus. No és dolent rebaixar un text a aprovar o acceptar parts que no comparteixes del tot, com hem fet nosaltres en aquest text, si serveix per ampliar la legitimitat d'una proposta i dotant-la de més pluralisme i de més partits signants. Hi pot haver molts posicionaments sobre l'1 d'octubre. De fet, tots els grups polítics d'aquesta sala segurament en té una visió única, però sobre la condemna de la brutalitat del govern de l'estat espanyol per intentar desmuntar-lo, igual que en la defensa de la democràcia, les llibertats i l'autogovern, hi hauria d'haver unanimitat. Si hi ha algú que justifiqui la violència, no cal que digui res més, perquè ja ho ha dit tot. La violència és violència i no pot anar acompanyada mai de proporcional o mesurada. Si realment algú va pensar que amb la repressió policial s'acabava el problema, que estaven molt equivocats. Tornaven a evidenciar la irresponsabilitat amb la qual s'han comportat, ja que la violència sols va produir més gent al carrer, defensant no les urnes, les persones, i no les paperetes, la llibertat de poder votar. I això no ho diem nosaltres, ho diu la premsa internacional, que va quedar tan impressionada per la violència desplegada a Catalunya, que la CNN va titular de vergonya d'Europa, de força bruta a Itàlia, de triturados, que deien a Finlàndia, el dia de la vergonya, que deien a Escòcia. A la premsa estrangera sí que hi va haver unanimitat per condemnar la violència fastigosa amb la qual la policia es va comportar. No només és fastigosa la violència, sinó qui la recolza i qui la mana exercir. Imatges o paraules, no?, del Ministeri d'Interior parlen de proporcionalitat. Mentre tothom veia les imatges de la repressió, acudits sobre el nombre de persones ferides, o documents de la Fiscalia dient coses tan vergonyants com que hi havia un 0,037% de persones afectades per presumpta violència lleu i un 0,00042% de persones afectades per presumpta violència greu, s'ha d'estar molt tarat. Aquest odi i aquesta violència no es pot tornar a produir. Els conflictes polítics necessiten solució política i mai violenta.
Gràcies. Hi ha unes esmenes presentades per part de la CUP. Les mantenen? Té la paraula, doncs.
Bé, des del ple passat, passen moltes coses últimament en pocs dies, des del ple passat hem comptabilitzat que es van detenir 13 als càrrecs del govern, s'han suspès drets fonamentals com el dret de reunió, el dret de premsa, segrestant fins i tot butlletins veïnals, el dret d'expressió, el d'edició, s'ha assetjat durant 7 hores seguides sense ordre judicial un partit polític, s'ha ocupat espai públic per part de les forces de l'ordre com si fos una invasió militar, s'ha tonyinat, maltractat, pagat i en casos torturat també a més de 900 persones i malgrat això, milions de persones van defensar amb els seus cossos, que és l'últim que els hi quedava, els seus vots. També a Sant Cugat, donant així un mandat i un exemple molt clar que cal executar. Després d'això, no es va acabar aquí l'acarnissament. Després d'això, encara hem hagut de sentir doncs, tot això que deia el Ramon, relativitzant, parlant de percentatges, insultant a la intel·ligència del conjunt de la població catalana i a sobre atiant el foc, demanant que s'intervingui el govern, mentint i difamant cada dia sobre la nostra escola i sobre el nostre model educatiu i sobre els nostres mestres i les nostres professores i abocant la idea tòxica dia rere dia que s'il·legalitzin partits. No partits diuen programes polítics, van variant, partits polítics, etc. Al final és la mateixa idea, que és la persecució de l'ideari independentista, de la democràcia o del ferm compromís amb la democràcia i la idea que el dret a l'autodeterminació és un dret inalienable dels pobles. Com que no sabem ni tan sols podem garantir que el proper ple la nostra força política o algunes d'altres que estan aquí puguem ser-hi, no sabem ni tenim la certesa absoluta que no siguem perseguits per defensar les nostres pròpies idees en aquest mes que venen, només en aquest mes passat s'han donat 3 de les 4 característiques bàsiques del que és un cop d'estat, no sabem què passarà el mes que ve, sí que veiem urgència, sí que veiem necessitat d'estar a l'alçada del que van fer els nostres conciutadans defensant els seus vots. És per això que ens toca fer memòria, perquè només fa 15 dies del referèndum, només fa 15 dies, i perquè l'absurd s'aboca 30 vegades per minut en tots els mitjans, i perquè estem a veure qui la diu més grossa, toca recordar. I crec que humilment que el que va passar l'octubre no s'oblidarà fàcilment. Per tant, no riguin quan fem intervencions en referència al dolor i ens solidaritzem amb les persones que més van patir. No riguin, perquè no és una qüestió de riure. I a mi, almenys, em sembla un insult absolut a les persones que encara estan hospitalitzades. Per això, com a recepta contra la impunitat, demanem nosaltres, i per això fem aquestes esmenes, que els responsables polítics paguin, perquè hi ha uns responsables polítics darrere d'això i perquè això ajuda a no normalitzar fets com els de l'1 d'octubre. Perquè hi ha la força bruta i després hi ha la salvatjada. Tant l'actitud de a por ellos anterior com l'actitud de despreci, desproporció i especialment acarnissament amb les persones més vulnerables i l'assetjament sexual en més d'un cas són actituds de conquesta, són actituds colonials. És per això, per aquesta actitud de guerra cremada, que nosaltres fem 3 esmenes en la línia de posar noms i cognoms, efectivament, de posar noms i cognoms als responsables polítics i els idearis d'aquest desplegament i del que va passar el dia 1 d'octubre. Perquè sí, perquè hi ha consensos que estan molt bé, però que són consensos de paraules buides, consensos de no llocs, que el que volen és no responsabilitzar i no posar cognoms, posar noms i posar cares als responsables polítics del que va passar l'1 d'octubre. En aquest sentit, presentem aquestes tres esmenes, per això, no, per descomptat, no les retirem i esperem doncs, que s'hi puguin sumar la resta de grups. Gràcies.
Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor De Franc, té la paraula.
Bueno, hoy es un día un poco espeso. Si bien este debate no es una cosa que ha llegado aquí por casualidad, es una cosa que se viene viendo con tristeza desde los, no solo desde el 1 de octubre, sino en el mes de septiembre también ya acudíamos a algunos actos que decían que esto iba a pasar. No sé, algunos de ustedes, veo aquí gente más mayor, ustedes han vivido un golpe de Estado. Si no me equivoco, fue un 23F. Yo con 37 años he vivido tres golpes de Estado. Mucha gente quedó en el camino. Para mí, lo que pasó durante los meses de septiembre y octubre, les puedo garantizar que no se diferenciaba en nada de un golpe de Estado como los que veíamos en Latinoamérica, como lo que hemos sufrido tanto con tantas muertes. Era la misma sensación en la calle, el mismo desazón de la gente, el mismo movimiento en los medios de comunicación. Sí tengo que decir que en Latinoamérica esto se vive con más violencia, con más virulencia, que yo creo que ningún gobierno de Latinoamérica progresista o conservador hubiera dejado que una parte de su población se plantee un referéndum como el que hubo aquí en Cataluña. En eso tal vez en Latinoamérica tenemos mucho por avanzar. La violencia siempre se debe condenar, provenga de donde provenga, y el uso coercitivo de la fuerza no debe esconder intenciones políticas. La gente tiene derecho a expresarse libremente y a votar con garantías. Sí tengo que pensar que los ciudadanos europeos fueron inocentes en pensar que no se usaría una fuerza, a mi entender, desproporcionada contra ellos. Yo tengo años trabajando con el colectivo inmigrante y hemos visto cómo más de una treintena de personas han muerto en los centros de internamiento. Creo que alrededor de 15 en España, 3 han muerto en Cataluña. Y por este uso desproporcionado de la fuerza que muchas veces no fuimos capaces como sociedad de denunciar con la misma fuerza que ahora estamos denunciando estos hechos. Que muera gente en la valla de Ceuta y Melilla también ya nos venía avisando del carácter represor de la policía, pero tampoco hicimos caso a esto de aquí. Yo creo que trabajamos con mucha inocencia de pensar que no podía pasar una represión a ciudadanos en el seno de la Unión Europea. Pero es que desde el mismo momento que te traen un antidisturbio, desde el mismo momento que el antidisturbio se está atando las botas, no es para razonar, no es para dialogar que ha llegado a esa plaza, a esa escuela. Los que hemos vivido ciclos políticos de construcción y de desconstrucción constituyente y de constituciones, debemos siempre tratar de preservar ese espíritu de la paz. Ya les digo, yo he visto muchos morir por la causa, he visto amigos míos personales que se quedaron morir por esta causa, y les puedo asegurar que en ningún estado del mundo, ni ninguna república, vale más que una persona. Es casualmente el criterio contrario, ni monarquía ni república, para que no piensen que otra cosa, ni monarquía ni república, ningún marco estatutario de ningún país vale más que la vida de una persona. Si perdemos la vida de una sola persona por defender los marcos estatutarios o los marcos impuestos de estabilidad pública, en realidad hemos perdido todos. Y sin darnos cuenta, hemos trabajado por lo contrario de lo que decimos trabajar. Es decir, que cuando perdemos la vida de un solo ciudadano, hemos perdido todos los valores por los que hemos luchado. Por eso es que me sumo a esta firme condena en contra de los actos ocurridos el 1 de octubre.
Gracias. Gracias. Señor Benejam, té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa. Tanto en la declaración de la Junta de Portavoces, en la que nosotros tampoco hemos participado, no hemos suscrito ese acuerdo de la Junta de Portavoces, esa declaración, porque no estamos de acuerdo, evidentemente, con el contenido y tampoco con el contenido de esta moción. Se dice que se han vulnerado los derechos fundamentales y las libertades civiles de toda democracia, pero no se dice que todos en Cataluña sabíamos que el referéndum no debía producirse, por haber sido suspendida legalmente la ley que lo convocaba. Se dice que se produjo violencia extrema, con estas palabras, pero ni se menciona que antes del 1 de octubre hubo diversos episodios de violencia extrema, también, contra cuerpos de policía que estaban ejerciendo su labor en el seno de una investigación judicial. Nadie puede poner en duda esto.
Si us plau, respectem el torn de paraula.
Se dice que hubieron más de 800 heridos, pero se oculta deliberadamente que la contabilización de los heridos se produjo mezclando las personas heridas realmente, que las hubo, y las personas atendidas por crisis de ansiedad o mareos, algunas de ellas solamente por presenciar los hechos, no por participar activamente. Resulta que solamente dos personas continuaban ingresadas al final del día del 1 de octubre, datos que sacamos del departamento, emitidos por el propio Departamento de Salud. Y espero que nadie entienda con esto que relativizamos los daños que las personas que fueron a manifestarse votando aquel día sufrieron, porque no nos gustan, evidentemente. Pero lo más lamentable es que ya antes no se desconvocara el referéndum y se animara a participar impidiendo la labor de la policía expresamente, incluso por la fuerza, ya sea activa o pasivamente. Entendemos que desde las élites independentistas es lo que se quería, lo que se buscaba. Y la prueba es la magnificación. La prueba es la magnificación que algunos hacen de la actuación policial, que efectivamente hubieron porrazos, pero muchos están hablando aquí ya casi de un genocidio. Se eleva la actitud pacífica y democrática que mostró la ciudadanía catalana, pero no se dice nada de los múltiples ataques deliberados contra los agentes en diversos lugares habilitados para votar. ¿Cómo puede ser que haya más de 30 agentes de policía heridos con esa actitud tan pacífica? Evidentemente fue en su ¿me puedes dejar, por favor?
Si us plau.
Evidentemente fue en su mayoría pacífica, pero no en todos los casos. Todos hemos visto personas arrojando vallas metálicas, sillas, piedras y otros objetos contra la policía.
Si us plau, poden callar. Si el públic no respecta el torn dels regidors i regidores, haurem de fer un plenari sense públic. I això no és el que volem ni és el que ens agrada. I, per tant, segur que tenim opinions diferents i diverses, però hem de respectar el torn d'intervenció. Gràcies. Si us plau, no té la paraula. No té la paraula. I si no té la paraula, si vostè no pot respectar el torn dels regidors, li prego que abandoni aquest plenari. Li prego directament. Si vostè no és capaç de respectar el torn i la paraula dels regidors, regidores que són escollits per la població i per la ciutadania, li hauré de pregar que vostè abandoni el públic d'aquest plenari. Li demano silenci, si us plau. Senyor Benejam, pot continuar.
Gracias. Yo creo que ya es suficientemente complicado hablar de estas cosas como para que encima tengamos este problema. Para retomar el hilo, evidentemente hemos de ser conscientes que además de la actividad de la policía para reprimir aquel día la votación, que nosotros lo que entendemos es que ya debería haberse hecho antes por parte de los Mossos el cerrar los colegios electorales, puesto que estaba anulada la ley que convocaba el referéndum, pero como no lo hicieron, eso fue la consecuencia de que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaran. Pero tampoco se puede hacer oídos sordos o cerrar los ojos a lo que también se produjo, que fue la otra violencia contra la policía. Se manifiesta que la unidad es la mejor defensa de la democracia. Siempre el concepto de la unidad, cuando es evidente que nuestra sociedad no es, por suerte, unitaria, sino plural, y que en democracia precisamente lo que se hace es debatir ideas distintas y regir la vida pública en virtud de las ideas mayoritarias. Ese concepto de unidad al que se apela sirve solo para los independentistas, no para el resto, que también somos muchos. se expresa de manera contundente en las palabras el compromiso con la democracia, cuando es la democracia la que obliga a expresar la discrepancia política mediante los mecanismos que las leyes establecen para ello. Esas leyes provienen precisamente de esa democracia, aprobadas por las mayorías democráticas necesarias para ello. Ese compromiso con la democracia quedó vacío de contenido en Cataluña cuando el Gobierno de la Generalitat y sus socios de la CUP decidieron hacer como si determinadas normas reglamentarias del Parlamento no existieran y como si las mayorías reforzadas para modificar el Estatut de Autonomía de Cataluña fueran normas de las que se puede prescindir cuando a uno le venga en gana. En definitiva, lleva tiempo haciéndose este procés a espaldas de buena parte de la ciudadanía, la no independentista, sin respetar sus derechos y libertades. Esa ciudadanía que salió el 8 de octubre a manifestarse por las calles de Barcelona. Buena parte de esa gente son la mayoría silenciosa de Cataluña, la que hasta ahora no había salido a la calle. Ahora vemos que la voluntad de votar en un referéndum siempre ha sido falsa. Lo vimos ya cuando se reivindicaba sin reparos la independencia, aunque luego se reculó al ver que, si no se hacía antes un referéndum, poca o ninguna legitimidad tendría. Mientras tanto, ya desde hace años se han ido creando estructuras de Estado. ¿Qué era? ¿Por si el referéndum salía que sí? La posibilidad de que saliera el no jamás se ha contemplado por parte de los promotores de este referéndum. ¿Qué falsa puede ser la política vista con perspectiva? Ahora mismo en Cataluña tenemos una sociedad en la que hay tres corrientes de pensamiento en referencia al procés. Los que quieren la independencia y piden la DUI ya, los que no la quieren y piden el artículo 155 ya, y los que no quieren ni una cosa ni la otra y piden diálogo. Y ni qué decir tiene lo que piensan los ciudadanos del resto de España mayoritariamente, que se lo pueden imaginar. ¿Todos ellos son fachas? ¿Son todos fascistas? Desde la Generalitat no se ha calculado bien la respuesta de España, y no me refiero al Gobierno del Estado ni al Estado como administración, sino a la gente, que ya está harta de este tema y ellos también han escogido a sus gobernantes en las urnas. Es lo que se llama democracia, pero lo de verdad. Y ahora, hoy, estamos en la encrucijada del diálogo. Pero no sabemos por qué el señor Puigdemont es el rey del juego de los trileros, si la oferta de diálogo es para cómo quedarse o para cómo marcharse. Si es para lo segundo, lo único que espero es que el Senado apruebe a la mayor brevedad la aplicación de la Constitución en su artículo 155. Si no es eso, por favor, aclárenlo y pongámonos a trabajar. Pero que se deje ya de confundir a la gente y de tomarnos el pelo. Gracias.
Gràcies, senyor Benejam. L'hem respectat, l'hem escoltat. Li demanem i li agrairíem també que des del seu partit escoltin també els nostres representants institucionals. Seria, crec, molt positiu que també escoltessin els representants de les institucions catalanes. Té la paraula el senyor Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes, señores concejales. Desde Ciudadanos deseamos una pronta recuperación a los 890 ciudadanos atendidos el pasado 1 de octubre, así como a los 431 policías nacionales y guardias civiles que también presentaron partes de agresiones durante el desarrollo de su trabajo. Asimismo, estamos convencidos que es necesario, que es obligatorio, que los grupos políticos pidamos explicaciones al Gobierno de España por la conducción del operativo policial del 1 de octubre y, al mismo tiempo, también de la Generalitat sobre la actitud demostrada de los Mossos de Escuadra durante el mencionado día. Estamos convencidos que si el pasado 6 y 7 de septiembre no se hubiera ejecutado un golpe de Estado en el Parlamento de Cataluña por parte de tres partidos políticos, que aquí representados los señores de Esquerra Republicana, de la CUP y del PDeCAT, estamos convencidos que representan el 48% de los votos de las últimas elecciones autonómicas, si no se hubieran derogado las dos leyes que rigen nuestra comunidad, el Estatuto de Cataluña y la Constitución, ambos textos aprobados por la mayoría de los catalanes, por cierto, si no se hubieran ninguneado los partidos de la oposición, violando las reglas establecidas en el Parlamento de Cataluña por parte de su presidenta, la señora Carme Forcadell, estamos convencidos que si no hubiera habido este golpe de Estado, ninguno de los ciudadanos ni de los policías había sufrido ninguna lesión. Por cierto, hoy también, hablando de libertad de expresión, ustedes han vuelto a anular el pleno del Parlamento. Debe ser que la libertad de expresión no va mucho con ustedes. Nos sorprende mucho a mí personalmente que hablemos de una declaración en la Junta de Portavoces y de una moción donde se menciona la presunta violencia policial o donde se denuncia la violencia policial y no se denuncian los escraches a sedes de partidos políticos, como ha sufrido mis compañeros en la sede de Balmes.
donde no se denuncien las agresiones a concejales de la oposición, insultos, escarnios a los hijos menores de policías nacionales en el Colegio de San Andreu, por parte de auténticos desalmados, que seguramente no representan a Cataluña, pero que sí que están ahí. La separación en los colegios entre padres que habían ido o no habían ido a votar el 9 de octubre. Esa gente no puede estar. Tampoco les he escuchado rechazar los destrozos de los coches de la Policía Nacional aquí en San Cugat o rechazar las pintadas en la sede en la sede de la policía, en la comisaría. Tampoco he visto denunciarlo. Hay, existen. Pero bueno, ya que a algunos les gusta más los números y el victimismo se lo dejo a ustedes y yo empezaré con los números. El día 9 y 11 de pasado mes de septiembre, 531 empresas dejaron nuestra comunidad autónoma, 531 en solo 3 días, sin contar la región de Tarragona y de Lleida, seguramente mucho más. Esto aumentará seguramente en los próximos días la sangría de empresas, fuga de conocimiento, riqueza y en breve también de empleo. Y tanto que le gusta hablar de balanzas fiscales, hablemos de los 4.547 millones que nuestra comunidad autónoma aporta en impuesto de sociedades al resto de España. Pues bien, actualmente, gracias a su estrategia, la mitad, 2.100 millones, ya están fuera de Cataluña. Hablemos de la posibilidad de perder la Agencia de Medicamento Europeo, que de hecho creo que hoy sale la información que ya la hemos perdido, a favor de Ámsterdam, o del proyecto de startups de Barcelona, la disminución de los ingresos derivados del turismo, o quién sabe, la pérdida de Barcelona Mobile Congress. Hablemos de la deuda pública de Cataluña, 78.737 millones de euros, que la Generalitat, ustedes, han dilapidado. Y el bono basura de la deuda catalana, que hace inviable cualquier préstamo fuera del paraguas del Banco Central Europeo. Estos son datos, señor Calvet, no opiniones. Esta semana, por motivos laborales, también he tenido la obligación de visitar varias entidades bancarias. Y aseguro que si la gente atendida en el 1 de octubre fueron 890, actualmente la política de confrontación y odio hacia la diversidad ha generado miles de personas, ancianos en su mayoría, con ataques de pánico y estrés. También eso es fácilmente comprobable. ¿Es realmente lo que quieren para nuestro futuro, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, para nuestra tierra? ¿Eso es lo que ustedes quieren? El pasado martes, 10 de octubre, se produjo el final de la mentira y creemos que en este caso una imagen vale más que mil palabras. Pues miren, esa gente y el millón de personas que nos manifestamos el 8 de octubre, esa gente, son vecinos míos también, son familiares, son compañeros de trabajo y la verdad no me hace ninguna gracia la dimensión que está tomando esto. 47 millones de españoles y 7 millones y medio de catalanes no podemos levantarnos cada día pensando qué cruz va a marcar el señor Puigdemont. Por eso les pedimos desde nuestro grupo municipal que dejen de fragmentar la sociedad catalana, que dejen que respeten la opinión de los que no opinan como ustedes, que dejen de azuzar, de hurgar en la herida, de sembrar odio entre los conciudadanos, porque su locura va a llevarnos inevitablemente a la ruina económica y a un desastre social sin precedentes. Mociones como las que hoy presentan en el Pleno no ayuda definitivamente a ello. Muchas gracias.
Gracias a señor Soler, té la paraula.
Molt bona tarda a tothom, molt bon vespre. Vull recordar quin és el títol de la moció, que és moció conjunta dels grups proposants en condemna de la brutalitat policial de l'Estat. Conjuntament abans s'ha donat cita de la declaració de la Junta de Portaveus en aquest mateix sentit. Ho vull dir perquè, sentint els últims parlaments, potser podríem centrar una mica el debat. És obvi que tots els partits tenim una percepció de quin és el procés, tots tenim un full de ruta com a partits i estem significats, però jo crec que avui el que toca és condemnar els brutals atacs de l'1 d'octubre i amb això em centraré, perquè si no segurament perdrem una mica el debat. Primer de tot els vull dir que el nostre grup lamenta no haver estat convidat a la confecció d'aquesta moció, de la qual compartim el seu esperit i de la qual compartim la majoria dels seus acords. No compartim el llenguatge expressat, en alguns casos creiem que és excessivament dur i en altres creiem que és excessivament tou. També els vull recordar que el nostre partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, va ser el primer partit que va sortir a les 12 del migdia condemnant els atacs que s'estaven realitzant en diferents col·legis electorals, tots sabem quins van ser els fets. I aquest va ser, a les 12 del migdia, el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya i president del grup parlamentari socialista va sortir en roda de premsa condemnant aquests atacs. Amb segona qüestió, miri, senyora Ingla, no ens posi al costat en aquesta moció dels que no estem. No digui mentides, perquè no per dir moltes mentides al final es convertirà en veritat. El nostre partit ni està, per això és que li ha dit vostè, sinó que en aquesta moció i en aquest cas concret estem en contra de la brutalitat. Jo sé que vostè intenta aprofitar qualsevol moment per atacar el nostre grup municipal, per intentar debilitar, per intentar furgar amb la ferida o amb l'escletxa, si li vol dir, però no ho aconseguirà, senyora Ingla. No per dir mentides ho farà realitat. Cert que nosaltres no creiem que aquestes circumstàncies en les que es van donar a l'1 d'octubre fossin les més idònies. Nosaltres sempre hem defensat que allò que es volia dur a terme no era una realitat i, per tant, no existien les garanties suficients com per poder desenvolupar el que després ha desenvolupat. Tot i així, creiem que l'atac contra la convivència que es va exercir durant el dia 1 és inadmissible. I, per tant, compartim la indignació expressada per la resta de grups municipals i, a més, per això es reiterem que no ens poden posar a la balança, perquè el nostre esperit és de convivència i és de cohesió social. I les actuacions que van dur a terme la Policia Nacional i la Guàrdia Civil el diumenge, dia 1 d'octubre, no s'ajusten a la realitat del que hauria de ser el marc de convivència i del que haurien de ser les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Mirin, els diré una cosa. El Partit dels Socialistes de Catalunya, o el PSOE, si ho prefereixen, no és el culpable de la situació que estem vivint. Per més que també s'entestin, per més que també ens busquin. Però els dic una cosa, podem ser actors de la solució, així que no ho desaprofitin. Els hi voldria dir que, en tot cas, en l'exposició de la seva moció, en l'acord 9è, vostès apel·len al diàleg, però només ho apel·len a la moció, perquè totes les declaracions d'alguns dels grups proposants no sembla que vagin en aquest sentit, i alguns inclús sembla que estiguin més entestats que grups que estan a la dreta s'apliqui el famós articulat 155 que tothom el menciona i ningú sap ben bé el que diu, perquè no diu res, s'ha d'escriure el que diu. Per tant, nosaltres, estant d'acord amb la declaració de la Junta de Portaveus, m'agradaria llegir dos dels punts que crec que resumeixen molt breument, que diuen: primer, condemnem la repressió policial contra les persones que va participar el dia 1 d'octubre, una repressió injustificable que ha vulnerat els drets fonamentals i les llibertats civils que defineixen tota democràcia. I el darrer punt, reiterem el nostre compromís per preservar la cohesió social i la convivència cívica de les nostres viles i ciutats, des de la defensa de la pau, les llibertats i els valors democràtics. En democràcia, la pluralitat d'idees i opcions polítiques es gestiona per mitjà del diàleg, el respecte mutu, la negociació i el vot, i mai a través de la violència. Per tant, jo crec que està tot dit. El nostre rebuig cap als fets ocorreguts el dia 1 d'octubre, la nostra solidaritat amb totes les persones que van patir les agressions, i els direm una cosa, no ho espatllin. Nosaltres hi donarem suport a la moció. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Ingla, després senyora Gibert i després senyora Fortuny. Endavant. Senyora Ingla. Sí, sí.
Vale. Gràcies, alcaldessa. Senyor Soler, jo no tinc massa obsessions, en tot cas segur que no la tinc amb vostè. Textual del País: si Puigdemont admite la secessió, apoyaré que los Mossos sean intervenidos. Això ho diu el senyor Iceta. En tot cas, estaria molt bé que això no passés. Vull veure què fa el senyor Montilla al Senat d'aquí a uns quants dies, tenint en compte el que faran els seus companys de viatge del PSOE, i, en tot cas, si al final el PSC decideix no votar-hi a favor, Espero que després no torni a demanar públicament disculpes tal com va fer amb el Noah Rajoy. Senyor Benejam, els seus drets i de tota la gent que no volia, que no vol la independència, com només faltaria, estaven perfectament representats a l'1 d'octubre. És que vostès no han vist ni la butlleta o no entenen com va un referèndum. Es podia votar que sí, es podia votar que no, es podia votar en blanc i fins i tot no es podien votar. Vull dir, és molt legítim, també. Però en tot cas no digui que els seus drets no estaven representats perquè hi eren. De fet, si els que no volguessin la independència no haguessin anat a votar i haguessin votat que no, a lo millor, avui no estaríem parlant de que ja a l'1 d'octubre significa la proclamació de la República. Hi ha ciutadans que sempre tenen aquesta obsessió de la preservació dels diners públics perquè es veu que només els hi preocupen amb ells i els hi preocupen aquests cotxes de la policia que potser es van fer malbé o que es van fer malbé. Sap quant costen els 3 vaixells del Piolín? Amb tots els guàrdies i policies allà dins que no fan res perquè no tenen res a fer en aquests moments, 900.000 euros diaris. 900.000 euros diaris. Per tant, si els preocupa el diner públic, doncs el primer que haurien de fer és demanar al senyor Rajoy que faci el favor d'enviar els policies a casa seva a fer la feina que els correspon, pobra gent, que ganes en deuen tenir. I d'altra banda, també li he de dir, quan ha començat a vostè a donar les xifres de tothom, les empreses que se'n van i que això és una ruïna, senyor Ciprián, la campanya del no ja s'ha acabat. És que la campanya ja va ser abans. El referèndum l'hem fet i l'hem guanyat i vostè va tard amb els seus arguments. Tot això ho havien d'haver fet abans del referèndum per aconseguir que a la gent que volia votar que no anés a votar. Però ens sap greu, o no ho van explicar prou bé, o no hi eren, o s'ho van perdre. El referèndum ja va ser i el referèndum el vam guanyar. I per això ara el que farem és aplicar exactament aquest mandat democràtic. Gràcies.
Gràcies, senyora Gibert. Té la paraula.
No m'allargaré perquè em anava posant nerviosa i anava sentint algunes coses, però també al final és que ens fotrem tots malalts aquí, no paga la pena. Jo només dues reflexions. Aquesta formació que avui representem vam decidir entrar a la política institucional, entre altres coses, amb el ferm compromís de parlar amb rigor, d'intentar fugir dels relats que infantilitzen o tracten com a menors d'edat a la gent, I penso que a vegades és cru i és difícil, però que ens n'estem en sortint bastant amb aquest propòsit. Nosaltres, a parlar del consens de les paraules buides d'abans, nosaltres pensem la brutalitat de l'Estat per mantenir-se com a Estat, per mantenir el projecte de nació per sobre de tot, com a esquerra independentista malauradament el coneixem de fa anys, no? I per això no ens va agafar de nou i per això nosaltres defugíem molt el discurs que l'Estat espanyol es podia fer una revolució dels somriures, perquè coneixem, diguéssim, els seus propis mecanismes i les seves clavegueres. Per això, per exemple, no tenim problema en dir que ara mateix lamentem haver aprovat uns pressupostos, donat que vam fer una majoria independentista al Parlament, que no serveix per declarar la independència després d'un referèndum. No ens suposa problema dir ara mateix lamentem això. I ens agradaria aquest exercici d'honestedat també d'altres forces polítiques. Jo, el senyor del PP, que el seu partit, diguéssim, el seu partit rendibilitza la catalanofòbia. A vostès ja els han sacrificat aquí. Jo entenc que el seu paper és difícil, no el següent, però vostè deia totes coses que eren contradictòries entre elles. Defensa que el referèndum dirimeixi el conflicte, però després deia que no estava fet per vostè, quan vostè estava cridat com tothom per la institució del Parlament i del Govern de Catalunya. Per tant, suposo que són les conseqüències doncs, que el seu partit hagi decidit conscientment sacrificar-los a vostès i a tots els seus militants i fer de la catalanofòbia doncs, la bandera i anar-la adobant aquest odi i aquest sistemàtic menyspreu als drets col·lectius que hi hagi de la gent que pensi que sí o la gent que pensi que no, perquè, escolti, van atonyint a gent que estava votant que no també el dia 1 d'octubre. Vostè, només reflexionin sobre això. Honestedat. Escolti, poden admetre que el van investir vostès, a aquests senyors que tenen demofòbia? Poden admetre que el conflicte s'està fent gros i que no ve d'abans d'ahir? Que fa 7 anys que estem intentant dirimir aquest conflicte? Poden admetre que han estat atiant el foc buscant postures no polítiques fins al post d'octubre i ara diuen, ostres, no està bé que es pegui tanta gent. Ostres, admetin-ho, busquem ponts de diàleg. Jo ja ho entenc que és difícil la seva postura, però admetin algunes coses, que si no és que no es pot ni dialogar. L'última cosa, el tema de la fractura social, que és una cosa que jo, és que ja, o sigui, el tema de la fractura social, o sigui, és que jo al·lucino amb vostès, o sigui, fractura social, la que tenim en aquest país, és la que divideix entre la gent que ha estat acumulant i la gent que l'han desposseït i la, per tant, la gent que no té res més a perdre. Molta d'aquesta gent, milers de persones, milions de persones, massa social, van anar a votar. No diguin que el país està dividit, no alentin l'odi, no facin política identitària, perquè sap què passa? Que en el bloc de la gent que vol constituir unes noves institucions, d'identitats n'hi ha molt diverses, i vostès estan allà anclats, monolítics, en la llengua, en los apellidos. No, les identitats són diverses i la gent s'adscriu a les que vol i no trobarà identitats iguals en el bloc del sí, no les trobarà. Per tant, intentin fer un pas endavant amb aquest discurs de la fractura i vegin que qui està generant fractura en aquest país són vostès.
Gràcies. Senyora Fortuny, té la paraula.
Bé, jo us he de dir que el nostre grup està profundament trist en aquests moments per la intervenció que hem escoltat del Partit Popular i de Ciutadans. Jo vull respondre en aquest sentit, sobretot en aquests dos grups. No? Ens considerem, dintre de les nostres diferències ideològiques, dintre del sí o el no al procés, de votar o no votar, però sí que ens considerem uns clars defensors dels drets de les persones. I vostès m'estan dient que no donen suport a una moció que el títol, vull recordar, és la condemna a la brutalitat policial. És aquest el títol. No estem dient si votarem sí o votarem no. El títol de la moció és la brutalitat policial. I, per tant, la veritat és que no tinc paraules. Em sento profundament trista de pensar que companys de consistori doncs, pensen que les funcions de la Policia Nacional justament és estomacar, posar la por. Ja em respondran. Ja em respondran,
sisplau.
I si no ja...
Senyor Ciprián, no interrompi, això ho fa normalment quan parlen... No, és que ho fa normalment quan parlen dones. Li vull manifestar. No, és que és veritat. No, per tant, no interrompi, que tanta veu tenim les dones com els homes en aquest plenari. No interrompi. Senyora Fortuny, continuï, si us plau.
També em sento profundament trista de pensar que vostès afirmen doncs, que justament la funció de la policia, amb les seves afirmacions ho ha dit, és posar la por al cos en aquestes persones. I jo els hi pregunto, els hi poden mirar la cara en aquestes persones? Persones aquí de Sant Cugat, que no van ser estomacades, però sí que van tenir la por al cos de moure's d'un lloc a un altre, d'un col·legi electoral a un altre, per defensar el seu vot. El seu vot, una urna amb paperetes, res més que això, ni una guerra, ni un atac terrorista, una urna amb paperetes. Per tant, jo els hi demano novament, senyors, donin suport a una moció que el que condemna és la brutalitat policial, i si no, no em diguin que no pensen de manera diferent a la nostra. I per acabar, davant del diàleg, del reiterat diàleg, el govern de l'Estat és repressió, els seus grups polítics és repressió, repressió i repressió. I per tant, repressió policial, totalment vergonyosa, la cara més fosca de la democràcia. I per tant, nosaltres volem condemnar aquesta repressió i lloar l'actitud pacífica dels catalans i les catalanes. Gràcies.
Gràcies, senyor Benejà, m'ha demanat la paraula.
Bueno, yo lo que primero quería decir es que ahora mismo no acabo de entender esto que ha pasado ahora, de decirle a Ciudadanos que a quien corta es a las mujeres. Yo, la verdad es que, primero, dudo que sea así, y si quieres repasamos los diarios de sesiones, a quien ha cortado el señor Ciprián, pero vamos, ahora hacerle pasar por machista por esta cuestión lo veo ridículo, ¿eh? Yo sí que veo ridículo esto. Y no apruebo la interrupción a los demás concejales cuando están hablando, ¿eh? Eso no lo apruebo. Estoy seguro que ni él mismo lo aprueba, aunque haya sido una cuestión refleja.
Comprovi els plens, doncs,
de aquí,
senyor Benejà.
Sí, però de aquí a decir que, o a querer decir que se ha hecho por machismo, ya, vamos, hay un abismo. Con lo que decía la señora Carmela Fortuny, con respecto a nuestra postura en cuanto a la moción, porque el título dice que, sí, el título puede decir lo que quiera, pero las cosas, cuando las llamas de una manera, pues las llamas de una manera, pero son lo que son. Y luego la moción pues dice muchas otras cosas que el título no dice, ¿no? Entonces, cosas con las que no estamos de acuerdo. O sea, es decir, y además creo que a mí no me ha escuchado, porque ni a mí ni al representante de Ciutadans, porque hemos dicho, o al menos yo he dicho, que a mí no me gustó ver las imágenes aquellas, que no apruebo las cargas policiales por ser cargas policiales porque sí, por mucho que sea contra personas que yo entiendo que son adversarios políticos o que piensan de manera diferente a mí. No, es que eso no lo hemos dicho y yo creo que nadie en la sala lo quiere. Pero claro, es que usted se pone una venda en los ojos con respecto a lo que pasó los días anteriores. ¿Por qué no ha hecho una moción reprobando la gente que se manifestó o que fue allí a reprimir la acción de la policía los días anteriores? No le he visto decirlo. Y había gente que destrozó coches de la policía y que les tiró piedras incluso a la policía cuando estaban actuando. Y habían dos policías, o tres, o cinco. Y allí delante había 2.000 o 3.000 personas. Eso no le he oído decirlo. ¿Qué pasa? ¿Que a usted solo le preocupa la violencia por un lado y no la del otro? Es que no acabo de entender ese razonamiento. O le preocupa toda o que no le preocupe ninguna, porque no vale hacerlo selectivamente. No caeremos en la trampa del referéndum. Nosotros no estamos de acuerdo con que se haga ese referéndum. No fuimos a votar que no, porque entendíamos que ese referéndum no estaba convocado legalmente. Por lo tanto, como no está convocado legalmente, no vamos a acudir ni a votar que sí ni a votar que no. ¿Vale? Evidentemente, yo sé que usted no critica nuestra posición de estar en contra de la independencia. Bueno, a veces sí, a veces sí, a veces sí. Pero evidentemente no vamos a caer en la trampa de ir a votar a un referéndum que solo quieren unas personas y no todas, porque aquí se dice que el referéndum lo quieren el 80% de la población de Cataluña, cuestión que yo dudo mucho, porque entiendo que no es así, en virtud de no sé qué sondeos, porque no son datos empíricos de ninguna clase.
Y también yo represento 5 segundos.
Sí, la CUP, quien nos ha sacrificado es quien nos ningunea. No ha dicho que se ha sacrificado una parte de la población, es quien nos ningunea a nosotros, y sí que se ha hecho. Es más, puedo admitir que alguno de los partidos que estaban a favor del referéndum nos diga o nos recrimine que no hemos criticado la violencia policial, pero ustedes no, ¿eh? Ustedes no, y ustedes de Esquerra tampoco, porque cuando hemos intentado hacer una declaración de la Junta de Portavoces aquí para reprobar las actitudes o los ataques contra sedes de partidos políticos, ustedes han votado que no.
Ya uno, vamos a acabar.
Ustedes han votado, y no me interrumpa, no me interrumpa que
no
estoy hablando yo.
Señores,
¿vale? Después.
No interrumpí.
¿Eh? Ahora
no
diremos que ella interrumpe a los hombres, ¿eh? A ver si esto
no
es.
No interrumpe.
Venga, va. Claro, es que ustedes no han condenado, y eso no ha pasado una vez, ha sido repetidamente. Con lo cual, cuando ustedes empiecen a condenar los ataques a nuestra sede, por ejemplo, que lo hemos pedido en varias ocasiones y ustedes han dicho que no, y los de Esquerra también, pues entonces empezaremos a escuchar un poquito cuestiones sobre la violencia. Que llevamos muchos años, nos conocemos perfectamente, llevamos muchos años aquí ya aguantando todas estas tonterías de Arran y etcétera. Y por la calle que nos digan que somos cadáveres. Por la calle nos dicen que somos cadáveres, personas vinculadas a su partido. Y no de Arran, no, de la CUP. Vale, ¿esto lo condenan? Dígalo ahora.
Sap que jo sí que ho condemno i condemno sempre qualsevol acte de violència que ocorreixi a la nostra ciutat i, per tant, que vagi i sigui una agressió o contra les persones o contra qualsevol formació política. I, per tant, el que demano és que ens respectem els torns. A vostè també, senyora Gibert. Senyor Ciprián, té la paraula.
De hecho, no la había pedido. Creo que mi intervención ha sido suficientemente buena y ha causado pues el pavor entre las filas del PDeCAT, visto que su único recurso ha sido tildarme de machista. Entonces, entiendo que he hecho bien Sí, usted me ha tildado de machista, están todos ustedes aquí presentes. Entonces, si usted quiere que yo le trate como mujer, me lo dice, o que le prefiere que le trate como político. Dígame la diferencia para así la próxima vez no interrumpirla. Muchas gracias.
Señor Ciprián, usted, señor Ciprián, amb les seves mateixes paraules, s'ha retratat. No tenim res més a dir. Senyor Soler...
Sí, vull ser molt breu per tornar a centrar un altre cop al debat, perquè estàvem parlant de la brutalitat policial, no? I hem passat d'un costat a l'altre. Mirin, no passa res. Nosaltres no estàvem a favor del referèndum del dia 1 d'octubre. No hi érem. Nosaltres vam atiar la nostra militància, els nostres simpatitzats, a que no participessin en un acte que nosaltres creiem que no s'adreçava, que no tenia les suficients garanties i que, a més, no podia esdevenir referent de res. Però això és un fet, i això és una posició política que té el nostre partit polític i que l'hem defensat. I hem intentat defensar-la al Parlament de Catalunya i l'hem intentat defensar a tots els fòrums de debats que ho hem fet. Però això és una cosa, i el que estem parlant avui és de la brutalitat policial que va haver-hi, que cap demòcrata pot estar a favor del que va passar a l'1 d'octubre. I, per tant, nosaltres hem de condemnar i condemnem el que va passar l'1 d'octubre. I posaríem la cara perquè la gent pogués participar en alguna cosa que nosaltres no hi estem d'acord. I jo crec que aquest valor que sempre hem infligit des del PSC ha de ser respectat. Miri, saben què diu el senyor Iceta o el senyor Montilla? Saben què diu? O què diuen? Reforma constitucional, avançar cap a un estat federal. Perquè ja els hi dic i els hi repeteixo. Nosaltres, al final, formarem part d'aquesta solució. Moltes gràcies.
Gràcies. Molt breument, sense obrir debat, sense generar rèplica de ningú, perquè és un tercer torn excepcional, senyora Gibert.
Primer, nosaltres som pacífics i som pacifistes. La CUP ho hem dit sempre claríssimament i participem de totes les mobilitzacions de forma pacífica i pacifista. Si té algun problema amb algú que vostè identifica, perquè potser ha vestit com, no, com nosaltres, o així, que li... Estic parlant jo. Si identifica que l'agradeix d'alguna manera, ja sap on ha d'anar, que a més vostè coneix les lleis. En segona instància, nosaltres no entrem en el seu joc perquè entenem que és un joc victimista i que els vol reforçar com la víctima de tot el procés. Però si jo l'explico totes les vegades que a mi m'insulten, no insults, amenaces físiques de mort a la meva seu, a la seu aquí local, potser vostè al final es posaria vermell. El que passa que no entrem en aquest joc perquè no ens interessa, perquè ens sembla un joc que no és polític i que és mesquí. Estem parlant de persones que defensaven el seu vot el dia 1 d'octubre que estaven convocats en referèndum. No estem parlant de què ens passa a cadascú, perquè si jo li faig un llistat de greuges de tot el que ens fan a la nostra organització i específicament a la meva persona, sortiria d'aquí plorant.
Gràcies. Entenc que podem entrar en la votació de les esmenes en primer lloc. Vots en contra de les esmenes? Abstenció? Sí, vot en contra. 4. Abstencions? 1. Vots a favor? Queden aprovades les esmenes i entenc doncs, que queda aprovada la moció amb aquest... Ah, no? Ara hem de tornar a votar. Sí, perdonin. Doncs ara votem la moció. Per tant, vots en contra de la moció, gràcies. Abstencions, vots a favor, gràcies, doncs prospera la moció. Disculpin. Passem al següent punt, que és la